Doncs un dimarts més ens acompanya la Susana García, Dead Building. Susana, molt bon dia. Bon dia, perdona.
Bon dia, què tal?
Doncs avui hem de parlar, i ho parlarem des d'una vessant diferent, d'un tema del qual proposeu doncs, una activitat que tindrà lloc d'aquí una setmaneta.
Sí, serà dilluns de la setmana vinent.
Dilluns de la setmana vinent, que té a veure amb les relacions entre adolescents, no?
Exacte.
I que ho feu en el marc del Dia Internacional de la Dona. Ah, és una activitat més que compta amb el suport de l'Ajuntament. I de què es tractarà? Explica'ns.
Doncs mira, com tu bé deies, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat hem impartit un taller adreçat a nenes de 11 a 12 anys relacionat amb el descobriment de la seva sexualitat i també dins el marc del Dia Internacional de la Dona, impartida per la Emma Esteve, i la veritat és que va ser un èxit d'assistència, tenint en compte el que costa arrossegar nenes d'aquesta edat a una xerrada d'aquesta temàtica. Van venir acompanyades de les seves mares i la veritat és que bueno, volia introduir-ho per aquí perquè tot té relació, no?, aquesta xerrada amb la que farem el dia 5. El 5 de març, concretament, serà una xerrada dirigida a nenes entre 11, 12, màxim 16 anys i ja entrem en el que són les relacions entre adolescents, no? I sobretot en relació al gènere.
Relacions, diríem, de parella.
De parella i d'amistat.
Sí.
Perquè sí, però sobretot des del punt de vista d'empoderar, aquesta paraula que ara tant se sent, però que a mi em sembla molt i molt adequada en el cas de les noies adolescents, no? Empoderar-les per saber gestionar les seves relacions entre amigues, però també amic-amiga, parella... Vull dir, estan en una edat que potser la immaduresa encara no els hi permet gestionar segons quins rols, no? I crec que si això ho fem des de ben jovenetes, després es poden prevenir moltes relacions tòxiques, no?, en aquest sentit. Sí, podríem parlar de relacions de parella, però per què no també d'amistat?
Aquesta és una activitat per la qual s'ha de fer una inscripció, vull dir, no és qüestió d'arribar allà i participar.
Sí. Sí, la inscripció es pot fer a la nostra web, edbuilding.org, a l'apartat d'activitats. Allà trobaran l'activitat calendaritzada el 5 de març i allà mateix tenen l'enllaç per fer la inscripció. Hem procurat que sigui un grup petit, no, màxim unes 40 persones, ja seria molt, perquè es pugui treballar molt bé, no? Perquè no serà una xerrada de seure i escoltar, sinó que volem fer les noies partícips del taller i que realment l'aprenentatge sigui el més experiencial possible.
Clar, aquí les protagonistes seran les noies... És el, diguem, el centre d'interès, són elles, però avui el plantejament que fem el fem des d'un altre punt de vista. Volem saber des de l'experiència de mares i pares com veiem aquestes relacions dels nostres fills i filles. Per tant, hem convidat també a la Mònica Benages. Mònica, molt bon dia. Que, a banda de ser membre de Ed Building, ella també doncs, ens donarà la seva opinió com a mare, no?
Exacte.
Basat en la pròpia experiència. D'entrada, doncs, podem començar plantejant si vosaltres teniu filles?
Sí. Deixa'm que digui, perdona, Mònica, una cosa abans, és que la xerrada anirà a càrrec de la Teresa Terrades. La Teresa Terrades és una coach acreditada en coaching relacional per l'Institut Relacional de Barcelona. És una reconeguda professional de l'educació i professora de secundària. A més, és formadora de famílies i mestres. Doncs jo crec que tot això abordat des del punt de vista de l'educació relacional és el que ajudarà les noies a veure quines habilitats relacionals tenen exactament per poder gestionar el que els hi ve, no? Ara, potser amb el canvi de moltes... Com és el nostre cas, no?
Sí.
Per exemple, ara canviarem de l'escola a la secundària i és un pas en institut o no. Vull dir, el cas és que el canvi a secundària és hi ha un canvi en el tema de relacions molt important i que és el moment d'abordar-lo amb elles, no? I dit això, ens preguntaves si
primer
tenim fills, no?
Contextualitza.
Filles, exacte. Sí, jo tinc una filla de 11, que justament ara canviarà la secundària, i una de 15, dues noies. Sí.
O sigui que estan en... podríem dir en una situació ja preadolescent i
sí,
adolescent.
Sí, la petita, exacte.
Preadolescent
i adolescent. Sí.
I en el cas de la Mònica?
Jo tinc bessons de 11 anys, un nen i una nena.
Un nen i una nena.
Sí, sí. Que també l'any que ve canvien a primer d'ESO. Vull dir, preadolescents.
Bé, jo m'imagino que quan arriben aquestes edats, els pares el que fem normalment és preocupar-nos abans.
Sí.
Abans d'hora, no? Mm. Per
preocupar-nos-en, sí, si més no.
Sí,
eh?
Sí, 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 però jo crec que també ens preocupem,
sí,
no?
Sí, sí.
Jo us preguntaria d'entrada quines són les vostres preocupacions al respecte d'aquest tema i amb els vostres fills.
Bueno, a mi la proposta que hem fet amb la Teresa Terrades m'interessava principalment perquè crec que és superimportant que ells sàpiguen establir unes relacions sanes de fins a on estic disposat a fer per amistat, quins són els meus valors, si m'importa tant el que diuen els amics o és més important el que jo crec. Llavors, que això quedi molt ben assentat des del principi, crec que és primordial, perquè si no entren en l'adolescència valorant més a lo millor els criteris i establint relacions, com deia la Susana, tòxiques, i això és el que ens preocupa, que després puguin derivar amb altres problemes.
Susana?
Bé, jo al tenir aquestes dues edats tan... Són 4 anys i mig els que es porten entre elles, i estic vivint dues experiències i dos punts de vista que, a més, entre elles també són molt diferents i ho gestionen de forma diferent, no? Però una mica m'estic... Sí, jo crec que és una cosa que si la treballem des de ben petites a casa, quan arriba el moment de l'adolescència i ho has treballat abans, és clau. O sigui, a vegades quan arribes a l'adolescència ja és tard. No vull desanimar ningú, perquè sempre s'està a temps, però si és una cosa que has treballat des de ben petits a casa, sobretot comunicant-te molt amb les teves filles i amb els teus fills, quan arriba l'adolescència és molt més fàcil de gestionar, perquè si bé passaran per les mateixes situacions que qualsevol altra nena o nen, si és una cosa que ja l'has parlat i que ja has creat una complicitat amb la teva filla, potser li passarà el mateix, ho hagis parlat o no, però com a mínim ella es comunicarà més. Potser serà més capaç de dir-te el que li està passant o el que ha vist, i llavors és més fàcil agafar-ho a temps, no? I malauradament estem parlant d'agafar-ho a temps perquè he vist casos jo de nenes que realment estan abduïdes per una relació tòxica, no? De nen i nena, no? I és trist veure que això pot arribar a passar amb 15 anys, no? I altres nenes que, en canvi, ho gestionen molt bé, no? Que tenen noviet, per mi sempre serà massa d'hora, no? Que tinguin noviet als 15 anys, però que ho saben gestionar molt bé, perquè tenen el seu noviet, però tenen les seves amigues i saben dir no, no? I quan vull estar amb les meves amigues, vull estar amb les meves amigues. No tothom ho gestiona així per un tema, suposo que de maduresa, no? O d'incertesa, no? D'inseguretat, de manca d'autoestima. Molt sovint és manca d'autoestima de la criatura. Llavors, algú que la posa en un pedestal, doncs, se sent com valorada i això la porta a una relació de dependència que en 15 anys és devastadora.
Clar. El context familiar és bàsic i un dels elements primordials és la comunicació. Per tant, si tot això acompanya, doncs diríem que el marge de risc per una relació tòxica seria mínim, que no significa que no existeixi. Clar. Aquest risc. Com gestioneu aquestes possibilitats? Perquè, clar, el context familiar pot ser ideal, pot ser correcte, la comunicació flueix, hi ha un intercanvi d'informacions entre pares i fills, però sempre hi pot haver un forat, una fuita, no?
Home, jo sóc molt partidària de parlar les coses a casa i de que ells se sentin còmodes explicant-te les preocupacions que tenen, els neguits que tenen, com a mínim perquè ho comparteixen i tu saps què els angoixa, què no els angoixa. I moltes vegades, entre ells, en aquestes edats, costa que tinguin uns amics amb els que compartir aquestes coses, també. Perquè el nivell de maduresa en aquestes edats pot ser molt diferent. Llavors, de vegades es poden trobar que voldrien comentar alguna cosa amb algun amic i potser són coses que no s'atreveixen a parlar amb els amics, no? Llavors, ha de ser el pare o la mare, perquè els neguits els han de treure d'alguna manera, no? Potser quan som més grans, amb 15 anys, sí que potser tens una bona amiga o tens el noi que t'agrada que també doncs, pots compartir algunes coses amb ell. Llavors, és un tipus de comunicació potser doncs, més madura que pots compartir també fora de casa, no? Però quan són així de petits, jo crec que el seu entorn d'amics no parlen d'això. Llavors, clar, és molt important que tu els donis l'oportunitat de poder parlar d'aquests temes, no? Vull dir, no sé, per exemple, una de les coses que parlarem és la importància del demanar, l'oferir i l'acordar. Això és una cosa que ja de petits han de saber, per exemple, inclús dins del joc, no? D'establir el límit aquest de no, jo fins aquí, tu fins allà, vull dir, això sí que és una cosa que tu els hi pots donar eines, igual que també se les donen segurament a l'escola, i que ells amb els amics comencen a gestionar, no? I això és important que comencin de petits perquè després de gran el d'acordar és fonamental, clar, no?
Clar, jo crec que quan parlava de que des de ben petits s'ha de treballar i sobretot la comunicació, dir-ho així és com simplificar-ho molt, perquè és una feina molt del dia a dia.
És molt difícil.
Sí, és difícil, però és tan senzill, no? Tot i que sembli contradictori, com estar molt atent, no? I veure quan és el moment en què aquella criatura vol parlar. I si el notes, has de deixar-ho tot i l'has d'escoltar. I això, en moltes de les nostres xerrades, els nostres experts ho diuen, no? I en una xerrada ja sabem que no es resol res. Però si nosaltres, que ja n'hem assistit a moltes, per sort, doncs clar, va quedar un pozo, no? I el que ens queda clar de totes és que s'ha d'estar molt atent. I quan el nen o la nena dona senyals de què vol parlar, llavors has d'estar i deixar-ho tot i escoltar-lo. I quan l'escoltes, no només escoltar-lo, sinó que potser tenen un problema que per ells és lo más,
sí, és un...
i que tu potser saps que no hi ha per tant, i llavors li diràs, bueno, però això no és res, ostres, no, perquè aquí
clar, no li has de treure
ja no t'explicarà res més, clar. Perquè dirà, perquè em digui que no és res, doncs ja no li explico. Se l'ha d'escoltar, si plora que plori, a lo millor necessita plorar, a lo millor necessita riure, però és el moment de seure i escoltar-lo. I és d'aquesta manera que propicies que crea aquest ambient de complicitat, de tal manera que a mesura que la criatura va creixent, ja està la feina feta. Ja li has obert el camí i li és molt més fàcil comunicar-se amb tu, no? Però és una feineta del dia a dia.
Sí.
Del dia a dia.
De granet a granet,
sí.
No? Abans comentava la Mònica que segurament en aquestes edats encara doncs, no són edats en què es comparteixin amb els amics segons quines coses, però potser sí que una mica més endavant et trobes amb aquelles edats en què hi ha temes que precisament prefereixen compartir amb els amics
sí.
abans que amb els pares.
Cert. Cert.
Sí.
Sí, sí, no, absolutament. Jo per això la xerrada que vam anar de la doctora Emma, jo vaig portar la meva filla i unes amigues i vaig quedar molt sorpresa de com van participar d'activament. Perquè, o sigui, la doctora els hi explicava, doncs, això, no? Les parts femenines, com es diuen, per què serveix cada cosa, com és tot el cicle de la vida des de la menstruació, les coses que poden fer servir, des de la vessant de l'ecologia, no? Amb coses noves que moltes vegades, clar, dius... Hi havia alguna mare que em deia, però realment és necessari? Jo crec que sí, perquè jo li explicaré... ja li he explicat, però l'experiència que ella va viure allà d'una professional, d'una ginecòloga que li posava fotografies, que li va fer la presentació, que vam poder tocar i veure,
sí.
saps? Vull dir, jo no li havia parlat mai de la copa a la meva filla.
Clar.
A la copa menstrual.
De la copa menstrual. Sí. I la va veure, vull dir, va rebre una informació que no només va ser didàctica, sinó que, a més, els hi explicava d'una manera molt clara i molt amena, i les nenes participaven fent preguntes. És a dir, tot allò que dubtes que elles tenien o inquietuds que elles tenien, les manifestaven. I com que hi havia tantes nenes, jo pensava que potser els hi faria vergonya, i tot el contrari, es van empoderar entre elles, saps? Es van sentir acompanyades, es van sentir totes al mateix nivell, i llavors estàvem vivint una experiència i un aprenentatge que va ser super enriquidor, no? Llavors, per mi és important que ella pugui participar d'aquestes coses activament i rebre aquesta informació, perquè dius, sí, els pares ho expliquem, sí que ho expliquem, però jo crec que això amb ella li va donar molta més informació de la que jo li hagués pogut explicar en què consistia.
Sí, saps? Sobretot perquè moltes mares tenim ja molts prejudicis, no? O ja tenim... Llavors això ho vas passant de generació en generació. Llavors si et ve algú, en aquest cas una doctora, una ginecòloga, la Emma Esteve, que et parla des del seu punt de vista de dona, de mare i de ginecòloga, és que ja té totes les eines per poder transmetre realment les coses tal com són, no? I pel seu nom. Vam parlar inclús del plaer. O sigui, parlar de plaer a una nena d'11 anys, jo, de moment, em resulta difícil, no? Però és que ella ho va tractar...
Com a mare. De mare a filla.
Com a mare.
Perquè en l'aparell genital femení va dir, aquesta boleta algú sap què és, i només una nena va aixecar la mà per dir que era el clítoris. Les altres no ho sabien, doncs ho van aprendre, van sortir d'allà sabent-ho. Saps? Llavors, bueno, doncs són coses que potser tu a casa, a certes edats, encara no les expliques, doncs elles ho van adoptar com una informació més amb tota la naturalitat del món, saps?
Sí, sobretot perquè la Emma, i ara ja ens estem anant de l'altra, però ella va parlar del plaer, que el plaer no s'assenyeix exclusivament a la sexualitat, sinó que una bona dutxa és un plaer, una passejada per la muntanya és un plaer, vull dir, un bon àpat és un plaer, vull dir que el plaer no, l'hem de una miqueta també desvinculada.
Amplitud, una mica més de perspectiva.
Sí, exacte. I per això parlem de que aquesta ja seria doncs, com la segona part d'aquest monogràfic de jove i relacions, jove i sexualitat, i bueno, hem volgut seguir amb la Teresa Terrades ja no només des del punt de vista individual, tu i la teva sexualitat, sinó envers les teves relacions, no?
Jo ara introduiria un altre element que és molt diferent a les nostres generacions i que té a veure amb les relacions en general que mantenen els joves avui dia i que és inevitable, que són les xarxes socials. No? Sí. Clar, fins a quin punt això m'imagino que pels pares d'avui dia és una preocupació, perquè d'entrada ja tenim el problema de com controlem sense que se sentin controlats aquestes relacions que mantenen per WhatsApp, per Facebook, per Instagram i tot això.
Sí. Bueno, jo els meus és que és supercuriós perquè els meus no tenen mòbil. Considero que són molt petits i no tenen mòbil, però tenen Instagram. Clar, tenen Instagram al meu mòbil. Llavors, clar, jo els hi he permès perquè per mi l'Instagram és una xarxa de fotografia. Amb ells els agrada fer fotos, fan fotos boniques, llavors és una manera d'acompanyar-los a saber utilitzar l'eina, però clar, molts dels seus companys tenen Instagrams per veure qui té més seguidors. Llavors, els meus fills, per exemple, diuen que a mi m'és igual els seguidors que tinc, mama, o sigui, jo penjo les fotos perquè a mi m'agraden i perquè és una manera de compartir-les amb els meus amics. Llavors, això em sembla sa i no em preocupa, però clar, els que ja són més grans, que l'interès d'una aplicació que té certa creativitat, diguem, sigui tenir molts seguidors, a mi això és el que em sembla preocupant, que desvirtuen moltes vegades l'ús social que pot tenir, no?, aquestes xarxes.
Això també està molt en l'autoestima del nen o de la nena, no? Si és un nen que no té l'autoestima tocada, li serà igual el nombre de seguidors que tingui a l'Instagram, li serà igual. però quan la teva autoestima està en funció del número de seguidors, llavors el problema no és només de l'Instagram, sinó que s'ha de treballar l'autoestima d'aquesta criatura, no? Crec jo. O sigui, jo sobretot parlaré dels meus dubtes, eh? No donaré solucions perquè no sóc experta ni... Però... I aquí entra una altra vegada el tema de la comunicació, no? Si ho has treballat bé des de petits, no té per què ser un problema tan greu el de les xarxes socials, perquè ja ho has treballat abans. El tema de les xarxes socials no es pot tractar quan ja tenen el mòbil. L'has hagut de treballar des de molt abans.
Exacte.
Des de molt abans.
Els has d'ensenyar a saber fer un bon ús, perquè la tecnologia és bona, vull dir, l'únic és hem de saber, no?, utilitzar-la, doncs això, amb seny i amb una intencionalitat i no amb una altra. Clar. Però clar, això és tasca bastant dels pares, no?
Sí, perquè al final les xarxes socials són el reflexe de les seves relacions.
Sí.
És a dir, si tu ja ells ja han après que allò que no farien en la vida normal tampoc ho han de fer a les xarxes, llavors ni es faran fotos compromeses ni diran coses que no han de dir si en la seva vida del dia a dia no ho estan fent, no? Per això s'ha hagut de treballar abans.
Hi ha diferents qüestions que algunes sí que han sortit en aquesta conversa. Abans la Mònica ha fet referència al demanar, oferir i acordar. I després també hi ha un altre tema que s'abordarà precisament en aquesta activitat que té a veure amb les relacions iguals. Bueno, tot plegat, diríem, aquest paquet de conceptes és molt important per tal de no arribar a unes relacions tòxiques. Però jo no sé si us heu adonat que precisament, a lo millor no en el vostre entorn, però sí que d'una manera més global, precisament l'ús, el mal ús, podríem dir, d'aquestes noves tecnologies, de les xarxes, el que han fet, com a mínim la sensació és aquesta, és tornar a unes relacions entre els adolescents com les havíem reconegut temps enrere. Unes relacions desiguals, totalment, on hi ha un que està per sobre de l'altre, unes relacions, podríem dir, que masclistes, en molts casos, sí, de possessió, de control. Només caldria reproduir algunes converses, sí, que puguin tenir, a lo millor, per WhatsApp, sí, o per qualsevol
altra. Justament aquest matí en parlàvem d'això i dèiem que no sabem molt bé si és que ara, amb tot això de les xarxes socials, és més visible, ja existia i s'ha fet més visible, o és que s'ha... o és que ha augmentat, no?, aquestes relacions de... on la figura masculina... Bueno.
Torna a ressorgir amb força.
En superversió.
Clar, però se suposa que són patrons que hem intentat corregir, perquè estem parlant de joves,
sí,
de curta edat, però en canvi alguna cosa està fallant,
sí,
perquè aquest patró torni.
Clar.
Està present i es torni, sí, a reproduir amb una certa normalitat. Això us preocupa?
Home, molt. Moltíssim, clar.
Molt, per això precisament hem volgut fer aquestes xerrades, i especialment la del dia 5 de març, perquè, com deia abans, amb una xerrada no ho solucionarem tot, però si ho vas treballant, si és un tema que el vas treballant, al final algú queda.
Bueno, jo, per exemple, tornant amb això de les xarxes socials que dius tu, avui en dia es fan fotos tots, amb tots, en qualsevol situació. Llavors, per mi és molt important que sàpiguen que ells tenen una intimitat que és la seva i que no han de deixar que qualsevol els hi faci una fotografia. Perquè ja no... O sigui, jo no sé, per exemple, el meu fill li fa vergonya i té un Instagram molt xulo, però sempre surt d'esquena. Vull dir, és la seva decisió, ell li agrada fer-se fotos i es fa fotos, però penja fotos amb ell d'esquena. Llavors, igual que ell no penja fotos seves, quan està amb els amics no li agrada que pengin fotos seves. I
clar,
això, doncs, ho controla o ja no es posa la foto. Llavors, això és important, que tinguin clar, no?, quin tipus d'exposició volen tenir, perquè moltes vegades es fan hasta vídeos fent el burro i després aquest vídeo pot aparèixer a qualsevol xarxa, no? Llavors, aquesta és la problemàtica, que tu has de saber quan estàs jugant i amb qui i quin permís dones als altres de fer ús de la teva imatge. I això, doncs, clar, és una cosa que s'ha de parlar, perquè després hi ha gent que es troba en problemes de que l'han filmat o que han fet una foto seva en la seva pitjor versió i se la troba circulant per tot arreu. Llavors, això no és agradable, clar.
Bé, doncs avui hem fet un tastet del que es poden trobar en aquesta activitat que tindrà lloc dilluns que ve. A la Casa de Cultura, és?
Sí, a la segona planta, a l'aula 2, a la Casa de Cultura.
A les 7:30.
7:30, dilluns 5 de març.
Doncs les relacions entre adolescents, també preadolescents, abans la preadolescència tampoc no existia, o almenys el concepte, no? Ara cada vegada va baixant.
Arriben, cada vegada abans. Dura més, també, l'adolescència.
O sigui que cada vegada més feina, tu. Doncs agraïm a la Susana i a la Mònica, que avui ens han acompanyat per plantejar-nos algunes reflexions al respecte d'aquest tema entre les relacions dels joves, les que ells estableixen, però que nosaltres ens les veiem des de fora, amb una perspectiva que és la que ens dona el fet de ser mares i pares.
Gràcies a vosaltres. Carme.
Doncs que vagi molt bé.
Moltes
i moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
A vosaltres. Adéu.